Doncs continuem a Sant Jordi des del confinament i parlem amb Teresa Ferrer, regidora de Cultura, entre altres regidories. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, un Sant Jordi una mica estrany, però molt bé. Vull dir, dintre del confinament també, vull dir, has de buscar la part positiva. La podem llegir aquests dies, eh?
Sí, sobretot això. Molta gent ha aprofitat aquests dies per llegir o per nous llibres o llibres que també doncs, de vegades tenim per casa i no tenim temps de dedicar-los, no?
I tant, i tant. Sí, sí. Això és el que estic fent jo, eh?
Ah, sí? Què estàs llegint, tu, Teresa?
Doncs mira, ara estic recopilant els bois, que fa 20 anys que tenim el boi, eh? Tu ja saps que és el boi, no? I és curiós perquè estàs llegint els primers bois i et tornes a entrar dintre el poble i dius, com és possible? Oi, això no me n'en recordava. Guaita, sí, això ho va fer escriure fulano. I és interessantíssim. Jo ho recomano a tothom que tinguem el boi, o que tinguin el boi, que tornin a buscar aquells bois que tenim allà arxivats i guardats, perquè ens van donar, estaven molt ben guardats, perquè els de l'Associació Cultural i el Centre d'Estudis es van donar aquelles carpetes que els teníem allà, no? I allà es van quedar. I, bueno, doncs ara dic, doncs és una manera de tornar a veure aquests bois, que vull dir que jo hi aprofito, Sònia, perquè tu ets la presidenta de l'Associació Cultural de les Monges, que crec que sí que ja ho teniu en compte, no? Perquè aquest any ja ho volíeu fer, de tornar a reemprendre aquestes miscel·lànies, perquè pensa que val la pena. I ara, doncs, vull dir, t'aboca el que era el poble, el que hi havia i el que teníem i el que encara tenim, per descomptat, no? Vull dir...
Sí, sí, com bé dius, Teresa, el boi es va veure obligat a fer una aturada tècnica, però sí que la intenció que tenim, sobretot doncs, comptant amb l'Ernest Nogués del Centre d'Estudis, no?, de les Monges d'Associació Cultural, doncs l'Ernest i altres persones, per no dir ara els noms de tots, però que sí que tenen ganes de, tenim ganes, vaja, de tornar-lo a engegar i, de fet, doncs, hi estem treballant. També aprofitant aquest confinament, no?, algunes estonetes, doncs, per anar pensant noves idees i nous articles pel boi, que esperem que aquest any doncs, sí que surti, si ens ho permet també doncs, la situació actual. No?
Sí,
però sí
bueno.
Que és veritat, jo també els fullejo de tant en tant, Teresa, i
sí.
Jo que no sóc nascuda aquí, encara que fa molts anys que ara aquí he vist, però sí que és veritat que trobes històries increïbles i coses que molta gent desconeix del nostre municipi, no? I aquesta és la història i el nostre patrimoni i el llegat, no?, que tenim.
Sí, sí, jo ja dic, us invito a que ho feu i ja sabeu que des de l'Ajuntament, tant el que és tot l'equip de govern com des de la Regidoria de Cultura, és un projecte que sempre nosaltres hem apostat per ell i apostarem. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, dintre també d'aquests confinaments i que no sabem les coses com hagin d'anar, la cultura ha de continuar, i si sigui escrita o sigui com sigui. Però i si la cultura escrita és la que queda, i de tot el que queda, doncs, llavors nosaltres apostarem i apostem perquè aquesta cultura continuï, sobretot la cultura local.
Doncs que així serà, Teresa. Esperem que aquesta situació passi el més aviat possible, no? I mica en mica tornem a la normalitat. Com,
sí. Deia,
com diuen, no serà la normalitat que coneixíem fins ara. Serà una nova realitat, això. Però vaja, almenys s'ha de tornar a viure una mica, no?
Però, bueno, a vegades també de les dificultats i de les coses que passes també se n'aprèn, no? I poder farà que ens canviem i ens tornem una miqueta poder més humans i bueno, també s'ha de mirar sempre el positiu i tirar endavant, això per descomptat.
Teresa, ens llegiràs algun poema?
Doncs sí, us he portat una llegenda, i us la vaig llegir, val?
Perfecte, doncs t'escoltem.
Diu així. La princesa, amb sa cor, contemplava les muralles i, en caure el dia, reclamà balls i rondalles. Doncs la jove, pobreta, s'avorria. Li portaren mags, arribaren titellaires, però la millor diversió era contemplar els firaires. Cridaven mercaderies mentre reien i bevien i oferien manuscrits a un poble analfabet que no escrivia ni llegia. La princesa sobirana instaurà, en veure el panorama, una diada aquella anyada dedicada als llibres i assabolada. Inventà inflamada la llegenda encara ara explicada d'un cavaller valent que rescatava a una gran dama de les urnes enverinades propietat d'un drac ardent. El poble, tenia curiositat i aprenia. Les lletres aprenia. I és aquesta, l'autèntica i veraç història d'aquesta festa.
Molt bé, Teresa.
És una mica curteta, però bueno, és una llegenda.
Molt bé, encara que sigui des del confinament hem de celebrar aquest Sant Jordi, tot i que diuen que es posposa el 23 de juliol i el tornarem a celebrar, no?, si s'escau.
Sí, i tant. Vull dir, aquell dia sortirem al carrer, si podem. Però bueno, ara des del confinament no ens fem el mateix, perquè vull dir, el llibre, la rosa, que no falti, el Sant Jordi. El llibre per la part teva parella o per tu mateix i la rosa que te la portin, perquè si no es poden comprar, doncs qui té un roser a casa, doncs mira, la rosa, i si no de paper.
Com sigui, o pintada. Sí. Doncs molt bé, Teresa, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta diada de Sant Jordi i que passis bona diada.
A vosaltres i a tothom, i voldria fer un record també per les persones que estan confinades però que tenen el Covid, vull dir que tinguin paciència, que tot això passarà, i quan sortirà la vacuna segurament que tots n'en sortirem, i un record per també aquelles tres persones del nostre poble que també doncs, han marxat, han traspassat pel maleït Covid. Però bé, bueno, des d'aquí una abraçada a tothom i fins la pròxima, i gràcies, Sònia.
Fins aviat, Teresa, una abraçada.
Gràcies.
Doncs, Sant Jordi, des del confinament, com malauradament no pot ser d'altra forma, tot i que la celebració de Sant Jordi tindrà lloc el 23 de juliol, nosaltres també volíem celebrar Sant Jordi, evidentment, el dia que pertoca. Antonio Barrero, director del FICAT, què tal? Bon dia.
Bon dia, bé, doncs això, esperant que tot això passi d'un dia per l'altre i com més aviat millor, i tornar a una certa normalitat.
Estàs bé, Antonio, per això?
Sí, estic bé, jo, la gent propera a mi també, i bueno, anar seguint les notícies des de casa i intentant ser estrictes amb el confinament i a veure si entre tots acabem d'una vegada per totes amb aquest maleït virus.
Antonio, Sant Jordi és un dia molt especial pels catalans i les catalanes. És un dia de festa grossa, que ens agrada sortir al carrer, que ens agrada celebrar-ho, que ens agrada doncs, gaudir de la nostra cultura. I malauradament aquest any doncs, no podrem sortir al carrer, sí que hi ha moltes alternatives, però no podrem sortir al carrer. Com viuràs tu aquest Sant Jordi?
Doncs suposo i estic veient molt clarament que el viuré a casa, com aquests dies precedents, i intentant bueno, que sigui un dia el més feliç possible, però evidentment des del confinament, intentant seguir les notícies i totes les activitats que hi hagi online, però poca cosa més. Estem vivint moments excepcionals en els que bueno, hem de fer coses que no hi estem habituats i en els que estem ja adoptant com una certa normalitat que esperem, això, com he dit abans, que s'acabi d'una per totes aquest confinament.
Una situació que també ha obligat, recordem, a ajornar el FICAT, no?, que estava previst el mes de juny.
Sí, efectivament. L'hem aplaçat. Esperem que d'aquí a finals de setembre això estigui ja resolt i hem ubicat el festival, això, concretament del 26 de setembre al 3 d'octubre, de dissabte a dissabte, en una època en la que ja entenem que ha d'estar tot una mica al seu lloc, si més no, nosaltres estem treballant perquè així sigui.
Antonio, què ens recomanes tu? Un llibre? Ens recomanes on llegiràs, on recitaràs una poesia?
Doncs no, vaig a saltar-me una mica el protocol, que avui no toca, però és que he descobert aquests dies una sèrie molt interessant a Movistar Plus, i la voldria recomanar perquè, a més, qui, encara que no sigui soci de la plataforma, han obert durant un mes l'accés lliure i, per tant, tothom que vulgui pot accedir. És una sèrie de 6 capítols, curta, que es diu La línia invisible i que ha estat realitzada per el director Mariano Barroso. I és molt interessant perquè durant 6 capítols planteja un thriller pausat sobre els orígens de la banda terrorista ETA. I ho fa des d'un punt de vista gens polític, sinó una mica explicant les motivacions d'una banda i de l'altra. I està centrat bàsicament en la persona que va iniciar tota la lluita armada, el primer terrorista que va matar, i també una persona vinculada a l'eix franquista, al moviment franquista del País Basc, i està explicat tot el punt de vista personal i les motivacions d'un i de l'altre, sense prendre partit en cap cas, fa una descripció molt clara i molt lineal del que va passar i sense, evidentment, no hi ha cap plantejament polític ni cap alineament, però és interessant perquè explica un moment de la història gens conegut, tothom sap el que va derivar després amb l'horror que va significar aquesta lluita armada fratricida que no va portar enlloc, però aquells orígens no són gaire coneguts i la sèrie ho explica d'una forma brillant, a més amb una ambientació als anys 60 molt encertada. El muntatge de la sèrie és trepidant, interessant i sobretot les interpretacions. L'Àlex Moner i l'Antonio de la Torre fan uns papers increïbles i de veritat que la recomano. Són 6 capítols de 45 minuts cada un que passen amb un 3 i no res. Per tant, una estoneta més de veure això, producció audiovisual, que en aquest cas és una producció del país i feta per la major part de realitzadors catalans, excepte el director. Penso que la majoria dels tècnics i actors i actrius són tots catalans. Per tant, us la recomano que totes.
Uh-huh. Antonio, si ja ets cinèfil, suposo que aquests dies encara sí. Ho ets més.
Tinc una borratxera de cinema, perquè efectivament jo sóc poc de llegir, llegeixo puntualment, però no tinc l'hàbit de llegir massa. I aleshores estic una mica empatxat de cinema, sèries, més estic acostumant a les sèries, que no era una modalitat que jo practiqués. A mi m'agrada la història de cinema, el llargmetratge, hora i mitja, dues hores i prou, i a més no solen agradar-me les segones parts, però estic descobrint coses interessants, com aquesta que us he proposat ara, i altres també certament vàlides. Evidentment requereix molt més temps, requereix molta més paciència, concentració, però aquests dies paciència i hores en tenim moltes, malauradament.
Antonio, quin missatge llançaries a tothom?
Doncs el missatge ha de ser d'optimisme, que és evident que d'aquest any sortirem, i a més segur, i que això ens reforçarà i que espero que les relacions personals, humanes, d'amistat, familiars, siguin unes altres i que els comportaments humans tendeixin cap a una millora de l'espècie, perquè realment hem arribat en tots els nivells a uns moments realment terribles, perquè a tots els nivells hem perdut una mica l'horitzó i amb el contacte amb nosaltres, amb l'entorn, amb el planeta, amb els residus, amb el comportament, amb les actituds, a nivell polític, a nivell social. I penso que aquest virus ens està recol·locant. Tant de bo que aprenguem la lliçó i que a partir d'ara tinguem una altra actitud col·lectiva a tots els nivells.
Doncs tant de bo sigui així, Antonio. Moltíssimes gràcies i que passis una bona diada de Sant Jordi.
Gràcies igualment a tothom.
I en aquesta diada de Sant Jordi doncs no ens podia faltar la Pepita Biosca, estimadíssima amiga i també doncs col·laboradora durant molts anys d'aquesta casa. Pepita, bon dia.
Bon dia, Sònia. Sí, mira, aquí confinada i anant recordant poesies de quan era petita i coses així, em vaig passant el ratet molt bé, molt, molt.
Com està, Pepita?
Bé, gràcies a Déu, bé. El capet el tinc bé. Bueno, en dies de pluja et fan que te mal tot, però doncs vaig passant bé, gràcies a Déu. Menjo bé, dormo bé. digues, Sònia.
Se li fa molt pesat aquest confinament o no?
Mira, a mi no, perquè ja porto uns quants anys entre operacions i coses que em fa més pena sortir que no pas estar dintre. Però bueno, quan podia sortir m'anava a la biblioteca o a algun lloc molt agradable, però ara hem d'estar aquí. Uh-huh. Què hi farem? Digues.
Vostè és una dona molt inquieta i sempre està fent coses, no?
Oi, escolta, és que el cervell no em para. Me miro un dalt de puny i em ve d'història. Que aquest llarg de cunya me'l va arreglar una amiga, que això que allò... Bueno, escolta'm, ja em ve tota una història al damunt.
I què li agrada fer amb el temps lliure?
Bueno, llegir, que ara mateix també tinc aquest llibre aquí que m'encanta, que es diu Civisme i Urbanitat. Aquest llibre l'on ser l'any 77 o 75, quan encara hi havia el Maragall d'Arcalde, i el van donar per la gent de Barcelona. I diu com t'has de comportar amb els veïns. Com has de treure la brossa, com han treballat la gent abans que tu, com has de treballar tu. Bueno, una cosa que hauria de ser obligat als col·legis, crec jo. Bueno, aquesta ja és llarga d'explicar. I ara llavors ja també tinc una poesia, ja et dic, de quan era petita, que ara em venen a la memòria moltes. Aquesta és en castellà perquè en aquell temps doncs, eren bilingües, sisplau, per força. Havien de parlar català i castellà.
Com es diu la poesia, Pepita?
La poesia es diu... Espera't, un moment, aquí. El jardinero i la rosa. Llavors, jo això he posat una cosa per esclarir una mica, que és una referència com si fos un pare i una filla. Però és un jardí molt maco de roses, que hi ha un jardiner que cuida una rosa. I llavors, si vols, te la començo ja.
I tant, com vulgui.
Vinga, doncs som-hi. Mira, diu, era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, y a su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal. Era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel, y era la rosa un tesoro de más quilates que el oro para él. A la orilla de la fuente un caballero pasó, y a la rosa dulcemente de su tallo se paró. Al notar el jardinero que faltaba en el rosal, cantaba así plañidero receloso de su mal. Rosa, la más delicada por mi amor cultivada nunca fue. Rosa, la más encendida, más frecuente y polida que cuidé. Una estrella que del cielo curiosa de ver el suelo resbaló, a la que una mariposa de mancharla temerosa no llegó. ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama? Por tu bien o por tu mal. ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? Tú no sabes que es grosero el mundo, que es traicionero el amor, que no se aprecia en la vida la pura miel escondida de la flor. ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste, virginal? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas, infernal? ¿Quién te cuida con esmero como el viejo jardinero te cuidó? ¿Quién por ti solo suspira? ¿Quién te quiere? ¿Quién te mima como yo? ¿Quién te mente que te ama con fe y con ternura igual? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura y al dolor? ¿Qué faltaba a tu recreo? ¿Qué a tu inocente deseo soñador? En la fuente limpia y clara, espejo que te copiara, ¿no te di? ¿Los pájaros escondidos no cantaban en sus nidos para ti? Cuando era el aire frío, no te cuando era el aire fuego, ¿no te refresqué con mi riego tu calor? ¿No te dio mi trato amigo en las heladas abrigo protector? ¿Quién para ti te reclama? ¿Te hará bien o te hará mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? Y así un día y otro día, entre espinas y entre flores, el jardinero plañía imaginando dolores, desde aquel en que la fuente un caballero llegó y a la rosa dulcemente de su tallo se paró.
Molt bé, Pepita! Molt
bé! Bé. Bueno,
molt bonica! Uns...
Sí, aquests són d'aquell temps que jo saps que feia la sarsuela.
Sí, tant.
I els hermanos... Els hermanos Quintero Quiroga, que eren sexualistes, i van fer aquesta poesia.
Ah, sí. Molt bé, molt bé.
Llavors, tinc una altra cosa, que, sí? que és en català i castellà. Era el que es passava llavors en aquell temps, l'any 1970 i pico, que inclús entre famílies s'obligaven a escriure en castellà, tant sí com no. Uh-huh. Llavors, una carta de la meva mare a la seva filla mitjana, que sóc jo. Queridas hijas y nietas, diu, por la vuestra veo que estáis tirando bien, adiós, gracias. Pepita, espero que tus queridas hijas Matún y Olga te tengan preparado un beso y una flor para el Día de la Madre, que pasen muchos años más. Yo te envío un cuento árabe que tiene muchos años y es muy ejemplar. Bien, el domingo ya vendrá la María Laura y ella siempre me cuenta cosas y así sé de vosotras. Y a menudo, bien, perdona la letra, pues escribo sin gafas. Y ahora mismo voy a ver la tele en casa de la señora Luisa, que han hecho Nancy y me gusta mucho. Esta y la del capitán son las dos más bonitas. Las otras no me gustan y no voy, pues siempre tengo algo que hacer en casa. Bien, sin más decir, te envío el cuento. Tu madre y abuelita que os quiere, Pepita, Ulla y Virgilio, y Barcelona, 27 de mayo de 1972. Para mi hija, Pepita, Dios Calle. En tiempos de los árabes, comenzó en castellà també, en tiempos de los árabes había una familia española que tenía dos hijas muy hermosas y los moros hicieron prisionera a la hija mayor para convertirla en esclava o favorita de la reina del sultán. Pasó el tiempo y los años, poco a poco se fueron olvidando de la doncella. Vino un día que la hermana pequeña de la casa se casó, y cosa extraña, en la boda se presentó un pajarito con un bonito presente para la novia. Llevaba en el pico un collar azul, que fue a llevarlo a la novia. Y ahora, diu ella en català, porque es la meva llengua, aquel globus collarí ningú va endevinar lo que era, tan sols la mare comprengué tal misteri d'enyorança, perquè tan sols la mare té l'amor que no va ni bé, ni perd, ni mima, ni es cansa. Era el regal de la germana per la mare mai oblidada. Sols la mare comprengué.
Ai, que ens emocionem, Pepita!
Sols la mare comprengué. Bueno, un record inoblidable de la meva mare.
Molt bé, Pepita. Són bons records, eh?
Sí, ara hi ha una altra cosa, sí, que si sí, d'allò em sembla que és l'últim, això, eh?
Vinga.
Vinga, sí, això, mira, aquesta rosa, me la va regalar... Sí, que el veus bé?
Sí, es veu bé, sí.
Sí, aquesta rosa me la va regalar el meu nebot Biel, el fill de l'Estefan i la Laura, per Sant Josep. I ara l'he trobat entre aquestes coses, que sempre les guardo, i veig que fa com si plogués aquesta rosa.
Sí. Sí,
sí. Dic, si fos en color segurament que fora vermella i això fora sang, que vejaria sang. Però com que és blanc i negre, és de dolor. I la poso per tots els que han marxat. M'emociono, perquè passem un mal temps. Gràcies, Sònia. I bona tarda i molts records i petons a tothom que estimo com a tu i molta gent.
Pepita, gràcies. Que passi una bona dia de Sant Jordi i un petó molt fort, molt fort, molt fort.
Gràcies, guapa. Ja,
fins aviat.
Ja. I a l'emoció, ja per Sant Jordi, ja estaré contenta. Vinga, gràcies. Bon dia.
Adéu, Pepita. Bon dia.
Adéu.
Doncs continuem amb aquesta celebració de Sant Jordi des del confinament i parlem amb el regidor Josep Antoni Benedicto. Què tal? Bon dia.
Pues també confinat, treballant a ratets, a casa molt, perquè és el confinament a casa se treballa molt, però també, bé, espero que tots vosaltres també esteu bé.
Com va, doncs, aquest confinament?
Pues bueno, el teletreball, això i la vida familiar se compagina molt malament perquè sembla que no hi ha horaris. Qualsevol ratet és bo per a posar-te davant de l'ordinador i fer feina. Les coses es converteixen una mica urgents perquè sembla que sobre el correu electrònic i les videoconferències ha d'estar pràcticament full time. La gent no entenem que estem també a casa i que han de compartir en la vida familiar. Jo ho trobo molt a faltar, això de l'horari. A vegades sorties del despatx i sorties, aunque fos tard, a les 8, però sorties. I ara la veritat és que estem tot el dia a dins. No? Això no es porta gaire bé. Però bueno, pitjor ho porten la gent que no pot treballar per obligació i que tenen menys ingressos. No? Això sí que és més dolorós. Tenen que tindre cura de que aquests veïns i veïnes no ho passen tan malament.
Una situació, evidentment, complicada, aquesta crisi sanitària, crisi social... Crisi econòmica,
sí.
I el que ens vindrà, no?
Sí, això anirà per tant, és a dir, la crisi sanitària ja l'estem patint, en viu i en directe. Hi ha molta gent que està passant malament a nivell de salut, gent que està a la UCI, gent que està ingressada, gent que està a casa en símptomes. El sistema sanitari està molt, molt, molt sobresaturat. Està donant el què, estan a l'altura, a l'alçada, però està molt saturat. Hi ha molta gent que ho està passant malament també pel tema econòmic i també pel tema social. Som animals de gregaris, necessitem el contacte físic i humà, no? El carinyo, inclús de vegades també alguna recriminació fa falta. I això no ho trobem a faltar, costa confinats a casa, aunque surti que s'ha comprat o surti que a fer una tasca de feina, no és el mateix. És a dir, el contacte humà s'ha perdut i això jo crec que ho trobarem a falta. Bueno, espero que això acabi pronte i després vindrà la segona banda, que és la tasca social i econòmica. I això tindrem que fer moltes coses. Canviaran molt, eh? Jo crec que hi haurà un dia abans i un dia després, no només en el tema de treball, que també el teletreball ha vingut per aquest un rato, no sabem encara en quin nivell i intensitat, però serà algo que trobarem més normal i també canviarà les relacions humanes.
N'aprendrem alguna cosa de tota aquesta situació?
Jo espero que sí. Aprendrem a ser més solidaris i a practicar-ho, perquè fins ara ho érem, però al nivell que ara la societat necessita, doncs haurem de donar un pas endavant. Jo crec que ho estem fent, eh? Som molt solidaris, tant a nivell personal com a nivell institucional, des de l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, l'administració. Espero que Europa també estigui a l'alçada i no fegui en el remolí i el remolón. Jo crec que sí, dependrem. Depèn sobretot a ser més solidaris i llavors canviaran molt, molt els instruments de treball. I això ha vingut aquí per a quedar-se un bon rato.
Quan acabi aquest confinament, què és el primer que té ganes de fer en Josep Antoni Benedicto?
Visitar el meu net. Que ho tinc a Tordosa. Visitar el meu net, sense dubte. El primer, després aprofitant el viatge amb les filles i a la meva mare.
Doncs celebrem Sant Jordi com puguem, encara que, si és possible, ho celebrarem el dia 23 de juliol, encara queda molt per allà, per aquell dia. Però vaja, el dia de Sant Jordi doncs, se celebra i des d'aquest confinament doncs, també ho celebrem dins les nostres possibilitats. Quin seria el llibre que ens podries recomanar o aquell llibre que t'estàs llegint i que t'agrada molt o una poesia també pot ser?
Moltes gràcies, Sònia. Jo crec que l'important i l'iniciativa que heu fet des de la ràdio de Roda de Barà és encomiable, perquè és veritat que ho hem de celebrar d'una manera o altra. La cultura no s'acaba. Està patint, evidentment, moltíssim, com està patint l'hostaleria i la restauració. Però ens hem d'adaptar. La cultura no ho hem de perdre de vista. I hem de buscar nous formats. I este és un. Per tant, ho hem de celebrar de manera diferent, no en el caliu humà, que seria d'esperar, però sí que ho hem de celebrar. Per això agraeixo molt la iniciativa que heu tingut. En quant al llibre, doncs jo m'estic llegint un, que és el Javier de Cerca, que es diu Terra Alta, va ser Premi Planeta el 2019, i seguint la tònica general m'he descarregat un e-book i estic en ello. No m'ho acabo de llegir, porto apenas unes 60 pàgines. Bueno, Javier Cerca ja és conegut per Soldados a la Mina i altres moltes novel·les. És de Badajoz, un de premis, entre el Planeta Últim, i me vas comprar perquè és una novel·la policíaca centrada en la Terra Alta. Jo tinc molta ascendència ebrenca, la meva família encara hi és allí, per part de mare, i me vas comprar perquè m'agrada l'escriptor i m'agrada la temàtica. És un thriller policíac en un crimen de la Terra Alta d'una parella gran, empresaris de la zona, i estic en ells. És molt interessant, captivador. A més, és sempre molt detallista el Javier Cerca. Se documenta molt bé en quant al procés policial, la investigació criminal, i està molt bé. Molt bé.
És aquest tipus de lectura la que més t'agrada?
Bueno, no. Jo llegeixo variat. M'agrada molt, alguna vegada ho he comentat, m'agrada molt la novel·la històrica. En este cas no és, però bueno, jo vaig llegir de Javier Cerca només Soldados a la Mina, que sí que té una ascendència de novel·la històrica. I com m'agradava l'autor i la temàtica m'agradava, vaig comprar. Jo suelo leer ensayo i història. I m'agrada molt la cronia. Allò, ese estudi històric del que havia pogut ser i no va ser, i els perquès. És el que m'agrada llegir. Però bueno, també llegis una mica de tot, assaig i literatura variada. La poesia, sento dir-ho, no llegis gaire poesia. Això sí que és cert.
Molt bé, doncs. Josep Antoni Benedicto, tot i la situació, cal ser optimistes, no?
Sí, no, cap dubte. Jo crec que això ho superarem. Quedarà una ferida molt gran pel camí, però jo crec que això ho tirarem cap endavant. Canviaran moltíssimes coses, i en cap a on, doncs, la veritat és que no ho sabem. No ho sabem, jo per almenys no ho sé, però se pot intuir. Canviaran molt les relacions de treball. Jo, en pior punt, jo tinc despatxos que estem treballant i estem jugats, i ara ens preguntem, però per què hem de tenir tants despatxos, si la meitat de la feina, no tota, però la meitat de la feina la podem fer des de casa en videoconferència. O sigui, per què necessitem jugar tants de metres quadrats? I això hi haurà molta gent que s'ho preguntarà. No? Això canviarà la televenda, o sigui, la venda a distància. Pues, si avui els comerços estan mal vivint de la venda, viuen d'això, de la venda a distància. No? Això vindrà també per a quedar-se, o sigui, això canviarà molt. El turisme, perquè hem de parlar, la meva dona és professora a l'Escola de Turisme de Barcelona i ja estan fent estudis, això ja fa temps que va, de turisme virtual. És a dir, s'estan ja fent paquets per a fer turisme virtual. Estan venent experiències molt, molt properes a fer una mica mida del turista o del client, però estan fent experiències, no, visitant museus. El Museu del Prado ha fet ara un vídeo per a fer la visita programada i la pots guiar i la pots veure i el recorregut pràcticament el pots fer tu per les sales. Si tot això va canviar, i això és el començament, no sabem on podem arribar. És a dir, això canviarà. Per de més, doncs, bueno, tenim un problema a nivell pressupostari, totes les administracions públiques ho tindrem perquè minvaran els ingressos. A més, han de fer un esforç encara molt més solidari en la gent, els veïns i veïnes, per ajudar-los a suportar la falta d'ingressos, la manca d'ingressos. Les administracions, com tots els ciutadans, ens hem d'acostumar a tindre menys ingressos i a optimitzar l'humor i ajudar en la manera que sigui possible a la gent que ho està passant molt malament. Hi haurà col·lectius vulnerables moltíssims. Ara, pràcticament, aquí la bolsa d'aliments, que han de reconèixer, aquí a Roda de Barà, està fent una gran tasca, s'ha multiplicat gairebé per 3 la demanda d'aliments. Això és el començament. Som un municipi turístic i a l'època d'abril, Setmana Santa, ja no hi haurà contractacions pràcticament el tema de turisme i restauració, i el mateix passarà a l'estiu. Aquesta temporada pràcticament jo la donaria per vençuda. I està gent en el que pensarà què fem. Si és que això, lo dur a nivell sanitari, estem en plena crisi, però lo dur econòmic jo crec que vindrà a partir del mes de maig, que és quan la gent minvarà recursos, el que tingui quatre estalvis se gastarà, i quan s'acaben, doncs, tenen que estar a l'alçada, tots, com a persones i com a institucions.
Esperem que sigui així, que es compleixi aquest desig. Josep Antoni Benedicto, moltes gràcies per compartir
gràcies
amb nosaltres la Diada de Sant Jordi.
Sònia.
Una abraçada.
Bona Diada. Adéu.